Van Besualeas, som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo de Bandes Ordinador, Òscar Amores, a Suport Visual, Irene Font, que està de vacances, i Níquel Hernández, en els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 609 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge de 7 d'agost de 2025. I, bé, sabeu que mos agrada molt quan es fan troballes que cobrin interrogants, eh? Quan l'arqueologia, o qualsevol ciència, clar, però ara, l'arqueologia treu a la llum restes de quelcom que encara no té una resposta. I aquesta troballa a l'actual Regne Unit és una d'elles que no puc deixar de dir. La revista Sapiens mos va posar damunt d'aquesta curiositat, ara fa d'haver un mes i mig, i deia: troben una sabata romana de grans dimensions al jaciment de Magna, prop del mur d'Adrià. Una sola de sabata de 32 centímetres, probablement pertanyent a un dels soldats romans més alts destinats a la frontera britànica, ha estat trobada durant les excavacions a Magna, un dels forts romans construït cap a l'any 122 després de Crist. Bé, es tracta del jaciment de Magna, un dels forts romans a prop del mur d'Adrià, al nord d'Anglaterra. I aquesta sabata correspondria a més o manco un número 49 actual. I a part de la importància en general d'aquesta troballa, jo m'ho vull fixar, clar, en el fet de la sabata aquesta, un peu d'un número 49 en el segle segon de la nostra era. Jo crec que és gens habitual. De fet, en Magic Johnson, el jugador de bàsquet, té el peu més petit, o encara més petit el de Michael Jordan, l'altre jugador de bàsquet, que per cert, un record per en Rafa Rullan, el jugador de bàsquet illenc, que m'ho va deixar fa un parell de mesos, un gran tipus en Rafa. Idò, el tema, que estem parlant d'un romà que hauria de medir com a mínim 2 metres, un fet curiós, però tal vegada simplement anecdòtic. I així seria amb aquella notícia de la troballa d'una sabata. Però, clar, resulta que un mes després es va ampliar la informació, la investigació i la troballa. I ja duen trobades més d'una dotzena de sabates, diguem que gegantines. És a dir, que hi degué haver no només un, potser n'haguessin molts, d'aquesta mena de gegants a la frontera nord-romana a Anglaterra. Sabates de més de 30 centímetres de llarg que han deixat una mica perplexa a la comunitat científica. En el principi, es pensava en la possibilitat de que fossin tan grosses per por a dur, com si fossin mitjons pel fred, o que tal vegada fos qualque cosa cerimonial. Però, després d'haver seguit trobant sabates del mateix tamany, però diferent, diguem-ne que models de sabates, i d'això s'ha descartat. Els peus romans, diguem que normals, trobats allà, són de mitja del número equivalent a l'actual 39, que ve a ser una mica més petita que la mitja actual allà mateix, que ho ha cercat, i és de drets un 41-42. I d'imaginar-ho trobar-ne de mida 49. Ja dic que és fascinant que es trobin aquestes restes, no?, que obrin més interrogants dels que tanquen, no? La pena, en aquest cas, és com els cadàvers es solien eliminar mitjançant cremació, és difícil comprovar si hi havia o no una mena de gegants a l'exèrcit romà al nord de l'actual Anglaterra. Bé, ja ho veurem, estarem pendents, i si hi ha res de nou, doncs això ja ho sabeu, ho contarem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. El meravellós, fascinant i sempre profitós tema dels gegants, Borja Rigo, que tant mos apassiona,
Efectivament, és una troballa simpàtica, curiosa, una vegada més mostra que, per ventura, sí que a èpoques anteriors a la nostra hi havia gent molt més alta de lo normal. És curiós a la zona on s'ha trobat, perquè per aquelles contrades hi ha una gran tradició de gegants. Val la pena.
Crec que és interessant i per això ho he volgut recollir. Estirem a sobre, com sempre. Evidentment, també estàs fet de que pogués ser, simplement, gent alta, com en Michael Jordan o Magic Johnson, que, per cert, ha quedat... És que no sé noms de jugadors de bàsquet actual.
Ha quedat més o manco l'any 122.
Sí, no?
No, però sí que és curiós, interessant comentar que entenem que era un soldat humà normal.
Sí, això sí.
Però sí que, sense saber les dates, m'atreveria que hauria assegurat 100% que no era romà com a tal, que era un mercenari d'altres terres.
Ja podria ser, o simplement, idò, com en Rafa Rullant, que era ben alt i era illenc, sense més problema. Però per això estan els historiadors, els arqueòlegs, i per això estem nosaltres, per contar-ho quan hi hagi res de nou. Ara, de moment, una mica era sumari i començam.
En aquest tercer programa del mes d'agost i número 609 de Font de Misteris seguirà un coneguent-se coneguda com a Miscel·lània Pasqual, uns documents que se troben a l'arxiu del Regne de Mallorca i són fascinants. Com es recull en Bartomeu Pasqual a Rom en aquests antics llegats? I com la setmana passada ho anirem comentant tu i jo, Xema. I amb en Borja, aquesta vegada sí que anirem en el Jack Ness, sense parlar del famós monstre i coneguent altres històries que allà s'amaguen. I us recordem que us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau, el número de telèfon és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok. Allà mos trobareu cercant Font de Misteris i Lletres. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, més de la FM, ho podeu fer a ib3.org i a sat d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escoltau en directe, ho podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de les 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a ib3radio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
De veritat, Borja Rigo, que avui mirarem que entri el Jack Ness sense el monstre. Però, clar, és que... jo crec que estàs d'acord amb jo, amb aquesta mitxelània que mos està contant en Sergio. Jo el manco estic disfrutant, tant de vol que mos escoltau també. Així que quan vulguis, la teva secció que romp s'esquema, però molt diversos i la mitxelània Pasqual, com vas començar la setmana passada, i ja te dic, pot ser que en qualque moment te digui Turam, perquè si no, això d'en Borja no mos entrarà. Vinga, quan vulguis.
I doncs seguim amb aquest relat, Sema, perquè el que mos descriu en Pasqual, com van començar a conèixer fa una setmana, és increïble. Hi ha nits que s'agraven en el record de tot un poble. La del 15 de maig de 1851 es van ser passar una d'elles, una nit en què la terra tremolà, amb una força que no s'havia vist mai a Mallorca. Bartomeu Pasqual tenia 44 anys aquella nit, i ho recorda tot, no només en plena nota, sinó que ho descriu amb una evidència directa. A les seves miscel·lànies escriu: a la 1:15 de la la matinada, es va sentir a Palma un gran terratrèmol, que durà 3 segons, amb tal força que va tombar moltes parets i es quedarà totes les mestres de les cases. El tremolor fou tan fort que provocà danys greus en edificis emblemàtics. El campanar de Sant Francesc, el ramat de pedra, una lluerna que coronava la torre, caigué per damunt la volta de l'església i s'enfonsà fins a una sepultura. També caigueren la més del campanar de Santa Anna i del torrelló dels frontis de la Seu. Totes les façanes de les cases que miren a ponent en el carrer Nou s'esquadraren horitzontalment, d'un cap a l'altre, a l'alçada del sostre. Sembla impossible que no s'enrodonassin totes alhora. Pasqual descriu també un fenomen ben curiós, un lleu carregat de pedres de marès que venia de Campos i que se trobava en el vell mig de Sabadia, sentia el tremolor dins la mà. Els mariners contaren que les pedres es picaven entre si com si fossin a terra ferma, tot i que la mà estava en calma. Però allà on l'escrit esdevé realment esgarrifós és quan mos conta la seva pròpia experiència. Ho fa mallorquí en una nota personal i colpidora, diu. Jo record confusament perquè estava ben adormit. Hava sentit un renou molt espantós, pregut a un tro molt escardat. M'engronçava de cap a peus fortament, fent-me pegar molts de cops amb el cap a la capçalera, que a la mitja hora encara em feia mal. Vaig ser dels primers en aixecar-me i per encendre el llum m'ho va costar molt, perquè amb el moviment molts mobles havien mudat de lloc. I afegeix, tothom sortia en el carrer, molts a mig vestir i mig, i fins vaig veure algunes dones en camiseta corrent, tots cercant les seves famílies. Allò pareixia la fi del món. En trencar els dies, la llum tenia un to estrany, espectral. Diu, feia una claror molt blava que donava a les persones un aspecte de difunts. Se va no s'acabar aquella nit. Durant els dies següents continuaren les rèpliques. El dia 1 de juny, per exemple, escriu, a les 3 menys 2 minuts de la matinada, un altre tremolor en renou paregut el d'un carruatge llunyà que passava per un empedrat despertà tota la barriada. En Pasqual, amb el seu humor crític habitual, comenta també les obres de restauració, no sempre lligades al bon gust arquitectònic. Parlant del campanar de Sant Francesc, escriu, estic temptat de dir que no veuria del tot amb mals ulls un altre terratrèmol igual, si servís per fer-lo caure. El dia 3 de juliol de 1851 s'hi posà la veleta i es pintà de color encarnat perquè quedàs més cucat. És una d'aquelles històries on el to de crònica popular conviu amb una mirada irònica. Només conta el que passà i gràcies a això sabem com visqué aquell terratrèmol de 1851.
Idò, si sembla bé, com la setmana passada, aniré fent comentaris a mesura que vagis avançant en la teva secció. Referit en el terratrèmol de 1851, que no ets únic de la nostra història i encara recent, i d'una de les conseqüències va ser el cas de la catedral de Mallorca, que la seva façana principal es va veure afectada de manera directa. Tant és així que l'actual façana, la que pega cap a ponent, cap al Palau de l'Almudaina, és bastant diferent de la que hi havia abans del terratrèmol, segons dibuixos de l'època. De fet, era més senzilla. Jo diria que no era tan carregada. I aquí, clar, estem amb el de sempre, no? Jo m'agradaria saber el fenomen lumínic anomenat del buit, el buit de la Seu, que tant de moda s'ha posat els darrers anys, com havia de ser amb aquella façana, que, per cert, en Borja, ja veig que tens ganes de parlar del buit de la Seu, però la façana...
Fa temps que no el citava.
Tota la raó. Aquesta façana crec que varen torbar-se 50 anys en aixecar-la de ben nou. I, clar, està a dir... Es dubte, podríem tenir, si aquest buit ara tan famós, com devia ser en l'altra façana, que no ho sé.
No devia ser com a tal, evidentment, això és cert. És cert que el disseny previ era molt més senzill. I és cert que durant aquests 50 anys varen fer falta inversions fortes, no només per part de Siglosi, per part de gent del poble també.
Però la qüestió és el buit de la seu, i crec que és millor que...
Fa... Quantes temporades fa que no mos barem, entre cometes, damunt d'aquest tema?
No ho farem avui, que si no després te queixes de que no entra la teva secció. Estàvem parlant de terratrèmols i edificis. Idò, també va afectar, a part, a més edificis, a part del que tu també has dit, com per exemple l'església de Sant Magí a Palma, que es va haver de refer, aquella església, on figura aquella imatge de la Mare de Déu de pedra que va treure sang, del miracle que va treure sang d'una pedrada, però no és el tema. O s'ha de Banyalbufar, que tu parlaves de financiació, Borja, i aquesta també va tenir financiació directa i personal, si no va xerrat, de la reina Isabel II. O també, per exemple, la Casa de Comèdies, que pot ser que s'aprofités la situació del terratrèmol per definitivament tomar el que hi havia, és a dir, tomar la Casa de Comèdies i fer el que coneixem a dia d'avui com el Teatre Principal de Palma. I així ho recollien les cròniques de 1851 referit en el moment del terratrèmol, que deia que venia acompanyat de fenómenos eléctricos notables y con un aspecto particular en el cielo, anunciándose con fuertes detonaciones al parecer subterráneas. El exceso de electricidad que algunos toman por causa y otros por efecto del mecanismo del mismo temblor obró notablemente en algunas personas, sobre todo en niños de corta edad, en quienes se observó un malestar y una ansiedad marcadas que desaparecieron tal luego como se verificó el sacudimiento. Hay quien asegura que el primero suspendió el movimiento magnético de la aguja náutica, siendo cierto que el depósito de agua de la ciudad y el de los pozos aumentó de caudal y se enturbiaron sus aguas, y que también hubo aumento de temperatura en las de la fuente termal de Camposillo de Mallorca, que ha aigües termals, ¿no? Y tant era sa por que, diu, al principio pocas eran las personas que dormían en sus casas por temor de un desmoronamiento, haciéndolo en tiendas de campaña levantadas en la explanada de Santa Catalina, Rambla, Muralla, etcétera, en cuyos puntos a lo menos estaban seguros de no morir aplastados durante la noche. Mesos seguían dormint en el carrer para evitar que se casa al si caigués a sobre. Vaya quines històries. Quines històries que han ocorregut aquí, a les nostres illes, i si ho pensam, no fa tant. I ara el que farem, si vos sembla, serà una petita pausa i tot d'una continuarem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Viu l'estiu, IB3 Ràdio. A l'estiu canviem els horaris. No volem presses. Volem anar al nostre ritme. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, el teu ritme, quan vulguis i on vulguis. Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan arribes a primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Els animals, perquè picó ho deuen tenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sac a Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, els pitius, els mos podeu trobar 93.7 de la freqüència modulada, i estàvem contant unes històries recollides per en Pasqual Arrom, que es troben als arxius, que no estan publicades, i que és el que es coneix com una mitjalània. I bé, jo he de dir que estic disfrutant en tots aquests detalls que ha recollit en Sergio Rigoy, que mos estàs contant i que estem comentant i valorant. Així que, quan vulguis, pots seguir.
I d'ara mos anàvem fins al dia 18 de juliol de 1860. Eren entre la una i mitja i les tres i mitja del capvespre. I el cel de Palma estava serà, d'un blau interior intens i sense núvols, però qualque cosa estava a punt de passar, alguna cosa que faria tremolar a la gent. Un eclipsi total de sol, l'únic que veuria en tota la seva vida en Bartomeu Pasqual a Rom, i el deixa descrit amb una precisió gairebé poètica. Diu, va ser un eclipsi total magnífic, no hi ha res més gran per veure. El vaig observar des de la muralla de la Calatrava, en el baluard del Príncep, amb la meva esposa i la meva filla. Teníem tota la badia en el davant i no hi havia cap estorb. Pasqual relata com moltes persones anaven a Orol embarcades amb el vapor Rei Don Jaime, que fa un viatge recreatiu fins a Andratx. Altres marxaran a Cabrera o a Eivissa, però molts, com ell, quedaran a Palma i tingueren la visió més nata. Veure com el sol s'apagava sense veure'n la causa directa era com si la natura morís. No era cap tempesta ni cap ruixat. Era una mort lenta, silenciosa, una mena d'agonia de la llum. En Pasqual també observa el comportament dels animals. Els coloms tornaven ràpidament en el color més, i els ocells callaven i l'aire se tornava fred. Ràfegues de vent fort i fred, que tot d'una cessaren. Un silenci desconegut ho envolta tot. I aleshores arriba el moment culminant. Ell mateix ho descriu. Es veia venir una taca fosca, quasi negra, per sobre la punta de Calafiguera, més ràpida que un llamp, i ens cobria amb tenebres durant cosa d'uns 50 segons. El cel se torna ennegramat. Al lloc on hi havia el sol aparega una corona de raigs llargs, semblant als quals que envolten una custòdia. Ell, gran observador, i detectar fins i tot un punt de llum que no arriba a tapar del tot. No fou eclipsat completament. Al límit nord-est del disc solar restava un escrúpol de llum. En el moment just donà una espècie de saltet, com una roda amb eix excèntric, i la llum torna. Després fa una llista de planetes i estrelles visibles durant aquella foscor del dia. Venus, Júpiter, Saturn, Mercuri i estrelles com Sirius, Regulus o Castor. Les podia veure totes des del seu lloc a la morada. Però un dels detalls més curiosos d'aquesta crònica és l'anècdota del ferrer Salvador Llebrés, un home descregut que esborrava dels veïns que sortiren a veure l'eclipsi. Llebrés, que vivia vora el pas de la palla, no creia en aquestes coses. Havia posat a l'entrada un tedero, una mena de fogoró, petit amb talles i virutes, preparat per encendre'l quan el sol suposadament s'apagués. Deia que tothom era beneït per creure en això. En Pasqual el troba en aquell moment, amb un candil a la mà i una actitud de burla. El ferrer s'hi ralla, però quan el sol començava a ocultar-se de veritat i els dies tornar a nit, va passar això. En veure que el sol s'anava enfosquint sense cap núvol al cel, fins al punt que no havia prou llum per encolar una sola sabata al mig del carrer, li pega una cosa al tendero. L'enderrocà i se n'anà dins casa seva. No sortien al carrer durant 15 dies per por a les burles del que havia insultat. I així conclou Bartomeu Pasqual amb una recomanació. No espero veure en mi vida res més gran. Recoman a mon estimat fill Vicenç que no perdi ocasió de veure'n un, si mai en té l'oportunitat. Els parcials, per grans que siguin, no tenen res a veure amb la magnífica de la totalitat.
Idò, és un altre tema fascinant per conèixer més com era sa vida i com eren ses gens de ses illes fa anys. Aquell eclipsi de 1860 va ser tot un aconteixement per aquelles illes Balears, a ses que tant els hi quedava, no?, per avançar en el món de la ciència i de sa modernitat. Allà està aquesta anècdota del ferrer que has contat de sa plaça després de la palla de Palma. I per conèixer més com degué ser a la seva època, tal vegada mos pot servir una crònica recollida per Pedro Antonio de Alarcón, l'escriptor, que va deixar escrites a la premsa antiga les seves impressions damunt de l'eclipsi. I crec que mos pot servir, no?, per saber més com podria ser. Va dir: el dia estava sereno i caluroso, el sol inundava de luz las soledades del espacio, animando y engrandeciendo el vastísimo paisaje. Largos y monótonos zumbidos de cigarras y de otros insectos voladores poblaban el aire de un sordo y soñoliento murmullo que convidaba a la siesta. Callaban las aves adormecidas por el calor, era el mes de Yurial, y callaban también los hombres atentos al deicidio que se preparaba en los cielos. Eran ya las dos, la hora anunciada y esperada hace tiempo por los astrónomos. Vos heu fixat, ho qualifico com deicidi, la mort d'un déu. És boníssim, és que és fantàstic. Segueix, l'eclipse havia principiado, però aún no se percibía alteración ninguna en la luz del sol. A esa de las 2:30 empezaron a palidecer las nubes mientras el mar se ponía cada vez más sombrío. La luz del sol era blanca como la de la luna, y la sombra de los cuerpos intensamente negra, pero de vagos contornos. El cielo estaba despejado, la atmósfera diáfana. El sol se hallaba en el mediodía y, sin embargo, se aproximaba la noche. Nuestros semblantes iban poniendo lívidos. Una claridad fúnebre, que ya no era semejante a la luna, sino a la de la luz eléctrica, alumbraba fantásticamente la ciudad y las ruinas del anfiteatro. Las nubes tomaban un color gris, como el de la ceniza. El mar continuaba oscureciéndose. En esto, y digo, todo lo que yo digo sucedió en menos de un segundo. En esto expira instantáneamente un último fulgor. Cambian de aspecto todas las cosas. Vense luncir las estrellas cerca del astro agonizante. Levántase un espantoso viento. Hace frío. Corren las nubes. Ennegrece el mar. Camina la sombra a nuestros pies. Parece ser que se desquicia el cielo, como cuando se muda una decoración en el teatro. Muere el sol y sustituyelo un astro nunca visto, un meteoro fúnebre y grandioso, más bello que todo lo imaginado por el hombre. Un grito de terror sale de mil pechos. Las gentes sencillas que nos cercan creen, indudablemente, que se ha acabado el mundo. Pero al ver que el sol ha sido reemplazado por aquel fenómeno tan hermoso y sorprendente, nuevo alarde del poder y de la sabiduría del Eterno, prorrumpe en un aplauso, en un viva, en un bravo, en una aclamación frenética y entusiasta. És curiós, una de les coses que cridaren l'atenció van ser aquestes aclamacions d'alegria per part de les gens, un pic retornada a la normalitat. Eh? És a dir, fent manvelletes a un fet natural, els hi va semblar, com a, podríem dir, fins i tot com a ridícul, com a cosa pròpia de gens incultes. Això es podia pensar fa això, 160 anys. No sé què pensarien si anessin qualsevol dia a la posta de sol al cap de Barberia i vessin a ser gent del segle XXI fent el mateix per un fet, a més, que es repeteix a diari, no?, una posta de sol. Supos que són perspectives de sa vida. Aquestes mitxelànies, bé, és que m'encanten les mitxelànies, ja ho he dit. De fet, el programa de la setmana passada i aquest ho són, mitxelànies. Bé, jo crec que en general la Font de Misteris ho és. Però deia que aquest recull de vivències, de curiositat, de notícies, de records passats, tu estàs sense d'en Pasqual, i més si ho relacionam amb l'eclipsi de 1860, me fa recordar a un personatge que tenc apuntat de fa temps per aprofundir, perquè, atenció al que diu damunt d'ell, bé, dic personatge, però és una persona històrica, increïblement desconeguda, diria jo, si només la meitat del que diré és certa, eh? Ell era en Bonifaci Amer, nascut a Campos, Mallorca, el 1804, es va ordenar capellà el 1828 i va morir a Felanitx el 1867. És a dir, és un personatge real del que el llibre Felanitx entre la ironia i la recança de Germà Coll Mesquida, editat l'any 1995, diu: en el segle XIX va tenir una gran celebritat el pare Bonifaci Amer, natural de la vila de Campos. Va conèixer l'exclaustració, fou custos del temple agustinià i va morir al si de la família Turtich, en la qual va trobar aixopluc el darrer any de la seva vida. Era un home curiós i molt observador, tant que l'1 de febrer de 1846, passant migdia i amb un sol ben clar, va veure un estel. El mes de març de 1854 va veure un ésser extraordinari, homo o gegant, que feia 12 pams d'altària. Òbviament era més bo de veure que l'estel. A l'octubre de 1859 va observar una vermellor major, no diu on, i pel juliol de 1860 un eclipsi de sol. Per gener de 1861 colombrava una altra vermellor major, aquesta vegada en el cel, i dia 7 del mateix mes i any va veure un lleó. Això no l'espantalla ni mica, a vessar com estava a veure prodigis. I més en van dir: el pare Bonifaci era una mena de calai de sastre i sabia tota casta de remeis casolans per guarir nafres i malures tan empipadores com la fel sofregida, les cremades, les morenes, els ulls de poll, l'esquinència, les tercianes i la trencadura. Sabia fer una aigua pel mal d'ulls, que no covia gent ni mica, i una altra per a la mateixa molèstia i que servia també per a l'escaldat. Aquesta sí que covia un poc, perquè a la recepta hi entrava una petita dosi de vidriol blanc. Coneixia el secret per a fer sortir un cop a aubergini, curar una picada d'espina de peix, el mal en el pits per dena tapada i aliviar el dolor de cames i braços. Però vos heu fixat en els detalls que diu aquest llibre damunt d'aquest religiós que va veure un estel al migdia? És mal de veure un estel al migdia, eh? Va veure un ésser extraordinari, homo o gegant, diu, que feia 12 pams d'altària. 12 pams d'altària són 2 metres quasi mig. 2,40. Són 20 centímetres de mitja. Em pots riure tu dels romans, no? Ara ni que el nostre Toni me feia un comentari per via interna. També va observar una vermellor. Una vermellor. A part del lleó, aquest, un lleó. A prop de l'any 1860, a Mallorca, no sé d'on van treure un lleó. Però aquesta vermellor. Idò, allò me sonava molt, fins que ho he trobat. Clar, la setmana passada, ses casualitat de Font de Misteris, vaig acabar amb un poema d'en Tomàs Aguiló. I just en té un que parla d'això, de la vermellor, que tal vegada és el mateix que es diu que havia vist en Bonifaci Amer. Deia en Tomàs Aguiló: t'encantarà, Borja Rigo. Allà damunt sa muntanya s'aixeca una vermellor. Si és el sol que ja es vol pondre, com així es pon tan de jorn? Els nígols vermells s'apaguen. Quin nígols se'n ve tan fosc? Tot el cel és ja tan negre com si mitja nit ja fos. Adiós, llum del cel, adiós. A què feien referència amb aquesta vermellor i aquesta, diguem-ne, foscor? Però anem en el fet de l'eclipsi com a tal, que com sempre, d'una cosa me'n vaig a l'altra. Però és que és fascinant, no? No me diguis Borja Rigo, jo crec que tota aquesta història d'en Bonifaci Amer, no crec que la coneguessis.
No, sorprenent i desconeguda alhora.
és increïble. I de l'eclipsi i com la premsa el descrigué, meravellós, internet per aquestes coses, la biblioteca, en aquest cas de la Biblioteca Nacional d'Espanya, diari El Isleño, de Mallorca, de 9 de juliol de 1860, el dia després de l'eclipsi. Deien: no tenemos fuerzas para consignar ninguna observación que sea provechosa para la ciencia. Esto solo está reservado a los que conocen más que nosotros estas materias. Solo si diremos, fue un momento supremo de terror para unos y de entusiasmo para otros, de miedo y consternación para los más y de placer y expansión para los menos. Nosotros vimos temblar personas a nuestro alrededor. Notamos corría abundante el llanto en el rostro de otras y oímos gritos de entusiasmo y enérgicos hurras al aparecer la corona luminosa y las primeras estrellas, cuando casi quedó oculto por la luna el disco del sol. Era una mezcla de sentimientos que retrataba la impresión producida en los diferentes ánimos tan raro espectáculo. También pudimos conocer, aunque ligeramente, el efecto que aquel fenómeno produjo en los animales. Los palomos, que estaban tranquilos en los terrados, corrieron presurosos a ocultarse en sus nidos. Los volátiles, que cruzaban en todas direcciones el espacio, aceleraron su marcha de un modo extraordinario, como si faltándoles de repente la luz, debiese acabar ella su existencia. Se nos ha referido, se vieron aparecer, principalmente en el campo, algunos murciélagos, y las cigarras, que en este tiempo son tan numerosas, enmudecieron de repente. Desde un terrado viose un hombre que contemplaba en medio de la calle el eclipse y en los momentos críticos echó a correr con tal velocidad que cualquiera hubiese creído escapaba de un riesgo inminente. Y nada tenía de extraño. Muchas calles de la ciudad se hallaban desiertas, las tiendas cerradas. Solo había vida y animación en los terrados y azoteas. Y para aumentar el terror, la débil luz que el astro luminoso despedía quedaba detenida en las partes superiores, dejando a oscuras las calles y callejuelas. Any 1860, com es visqué un eclipsi a Mallorca. I jo crec que se pot dir que estem davant d'alguns comportaments no massa allunyats del que, segons diuen els antropòlegs, es pensava quan encara no hi havia el coneixement del què i el per què dels eclipsis. És a dir, totes aquestes gens que desconeixien que era un eclipsi actuaven d'aquesta manera, però no allunyant les terres. Estem parlant d'aquí, de les nostres illes, que, per cert, el proper eclipsi de sol total visible des de les nostres illes serà el proper 12 d'agost de 2026, just d'aquí un any. Diuen que les reserves d'hotel per aquells dies van a tope, com ja també va succeir abans, en el de 1905, que, a més, aquell va ser un dels més llargs del segle XX, perquè el de l'any vinent durarà menys de 2 minuts i el de 1905 més de 6 minuts. Però jo m'imagino com degués ser la situació d'aquells illencs i de part de la societat, no?, davant d'allò. Crec, bé, no ho crec, estic convençut, està clar que és un bon tema per seguir tractant. Avui aprofitaré també l'acomiadament, però també per altres programes, i jo crec que ara sí, el que, Sergio, si t'assembla, la propera setmana, si te va bé i vols, seguirem en la mitjalània pasqual. Ara mos n'anirem aquesta setmana sí, perquè, com ja he dit un parell de vegades, és típic el mes d'agost, que quan hi ha manco notícies, en general, se cerquen notícies damunt del llac Ness. I en Borja Rigo pretén, des de principis del mes d'agost, parlar del llac Ness, però sense fer referències a en Nessi. Tantes vegades he dit que no faran referència a en Nessi, que ja n'han fet un caramull. Però vinga, quan vulguis, el llac Ness d'Escòcia. Borja Rigo.
I doncs sí, anem cap a un indret més fresquet, ja mitjan agost, i anem amb una història que va recollir en Charles Berlitz en el seu llibre Un mundo de fenómenos extraños, en aquest cas, edició de 1994. Efectivament, ara sí, anem en el llac Ness a Escòcia. El cas és que a principis dels anys 70, del passat segle XX, el ja difunt reverent Donald Osmond, qui a més era exorcista, i a més era, diguéssim, si me parlàveu sobre home dels meus, i de... És a dir, no dubtava gens ni mica, ara sí que el citaré, de la distància dels més simpàtics dels monstres, és a dir, d'en Nessie. El cas, però, és que tenia dubtes de si era un animal d'altre temps, prehistòric o una altra entitat desconeguda. I del seu pare era en Ted Holliday, autor del llibre de 1973, The Dragon and the Disc, en el qual, entre altres coses, es posa la idea de que el monstre no sigui, com habitualment pensam, sinó qualque cosa més paranormal o sobrenatural. I així, amb interessos comuns i després d'evitar d'enviar-se algunes cartes, aquests dos homes se van reunir per posar en comú idees i teories. I durant aquesta conversa va sortir una història. Allò que havia succeït a un altre escriptor, en aquest cas en Jan Ove Sundberg, mentre se trobava a prop del llac durant precisament l'agost de 1971. Era cap vespre, i en Sundberg volia agafar drecera entre els arbres per arribar més aviat en aquell llac, quan de sobte se va trobar amb un objecte de color negre grisenc, en forma de cigarro allargat d'uns 12 metres, a d'haver 100 metres d'on ell se trobava. I per un moment després, per allà van comparèixer tres figures que sortiren d'entre les mates i que vestien en roba de submarinista i casc. D'entrada, en Sumer va optar per l'opció més coherent. Va pensar que eren operaris de la propera central elèctrica que rondaven per allà per qualque feina. Però, quan aquells éssers van entrar dins aquell aparell i aquest se va elevar fins a 15 metres i va partir a una velocitat impossible i de la cosa va canviar, clar. El cas és que ja de tornada a Suècia va patir una crisi nerviosa i va dir que era perseguit pels famosos homes de negre. A més, una fotografia que havia aconseguit fer durant l'incident no se veia res, només arbres. De fet, n'hi havia tants que no era possible que allà mateix hagués aterrat cap objecte. D'aquesta manera, aquells dos homes que recordaven aquests fets i pensant que era cosa sobrenatural o diabòlica, decidiren anar conjuntament en aquell llac a fer, atenció, un exorcisme, o molts, perquè ho varen fer a 5 indrets diferents d'aquella enorme massa d'aigua. Era el 2 de juny de 1973. I les paraules emprades, extretes directament d'aquesta edició meva de del llibre en Berlitz, varen se diu: «Haz que por el poder otorgado a tu humilde siervo este lago y las tierras contiguas sean librados de todos los malos espíritus, de todas las imaginaciones vanas, de proyecciones y fantasmas y de todos los engaños del maligno. Oh, Señor, somételos a las órdenes de tu siervo, a su voluntad, para que no dañen al hombre ni al animal, sino que vuelvan al lugar que les está destinado y permanezcan para siempre en él». I el següent dilluns, és a dir, el dia 9 de juny de 1973, Nos Mantes Reverent va repetir aquell ritual d'exorcisme, atenció, davant les càmeres de la BBC. I el sendemà, en Holliday va aprofundir en aquell cas de Zweig que havia impulsat la investigació. Però abans va fer una visita. Van a veure a una mèdium que nomia Winifred Carey, que vivia a prop del llac. I aquí ve un detall sorprenent. Na Carey està casada amb ni més ni manco que un comandant de la RAF, és a dir, de la Royal Air Force. I els dos havien tingut un albirament ovni precisament en aquestes mateixes contrades. De fet, la mèdium li va recomanar a en Holliday que no anés en aquell indret. I què va passar a continuació? I del mateix Holliday ho va recollir a una altra obra seva, en aquest cas, The Golden Universe, l'univers dels follets. Va contar que de sobte se va sentir un renou terrible, com si fos un tornado, més enllà de la finestra davant la qual se trobaven, i que el jardí se va omplir d'un moviment frenètic. També se van sentir cops violents a les parets i a les portes. A través de la finestra, la dona, la mèdium, va per veure una espècie de fum negre que l'aire va començar a adoptar la figura d'una piràmide que voltava sobre si mateixa. Passats uns 15 segons, allò va aturar, però la dona va veure també una llum blanca que va travessar aquella habitació que s'aturava just damunt del front d'en Holiday. I què penseu que va fer aquell bon home després de l'advertència i de presenciar aquells fenòmens just després? No sé què penseu que va fer. I de, naturalment, no anar en aquell indret de servidament ovni. Però resulta que el dia següent va tenir una topada inesperada i desconcertant. Sortint de la casa on s'allotjava, no fora del llac, precisament, i de, se va trobar amb un home estrany, a uns 30 metres de distància. Feia de més un 90 d'alçada i vestia tot de negre, de pell o de plàstic. A més, duia casc i guants i una màscara que li tapava la cara. En Holiday se va acostar i, en una mica més a prop, va notar com aquell home, o el que fos, feia una espècie de xiulo o de bufada. I quan en Holiday el va mirar directament, i d'aquell ésser havia descomparegut. El dia següent, el reverend Osman, assabentat de tot això, va partir dient que en tornant al llac miraria de fer un altre exorcisme, però que se sàpiga no ho va arribar a fer. D'altra banda, en Holiday va patir un infart l'any 1974 mentre precisament se trobava davant del llac. Curiosament, mentre el duen a l'hospital, va passar per damunt just el punt on aquell home de negre li havia descomparegut. Ja en 1979 va patir un altre infart i va morir. Així, a dia d'avui no queda gens clar què va passar l'any 1973 en el mític llac Ness. Com hem vist, com hem recordat, ple de misteris, més enllà d'en Nessie, el meu monstre favorit.
El nostre monstre favorit, podríem dir. I Marc no coneixia aquesta història, però pot ser que me recordi una miqueta a la de l'any 1999, a la platja de Conil de Cádiz.
89.
89, crec que és 89.
En 99, crec.
Bueno, l'any 89, a Conil. Té moltes semblances,
a
no?
A mi me recorda, sobretot, ara que ho dius, en aquest moment d'aquests bussetjadors que surten de... que qualque banda estranya...
I que també se diu que feien feina per qualcú...
Efectivament.
Per ser central elèctrica en aquest cas, i els altres no record, però que també feien feina per qualcú. Molt interessant, fins i tot, crec, Borja Rigo, que més interessant que la pròpia història d'en Nessie.
Viu l'estiu amb Vive 3 Ràdio.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona... Hi ha d'haver un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara amb una novetat literària, ho deia Ana Lucía Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'Aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els audiències.
Ah, clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre.
A tu, Maria, te faré una pregunta seriosa. Que tu toquis les xeremies, flabiol i el tamborino.
No va separat el que ballis reggaeton fins en terra.
No. A més, a les pitxorines mos agrada molt fer twerk.
Està molt festeja.
Amb el blauet, un pata de coro.
Crec que si feien twerk amb el blauet...
La mare de Déu de lloc se posarà les mans en el cap.
Se taparan el bol.
Xiu, xiu, de dilluns a dijous a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa a profit d'aquesta font de misteris. I bé, abans he dit que continuaria una mica amb això, quan hem estat parlant de l'eclipsi, la seva importància per a aquella societat de 1860. I és que la influència d'un eclipsi pot ser més important del que pensam. Allà tenim, per exemple, el que visqué en Santiago Ramón y Cajal, el metge, el científic, el pare de la neurociència, premi Nobel, escriptor, polític, també, i que va ser, com no passava d'altra manera, per les nostres illes per mort de les seves investigacions i també perquè va ser nomenat president d'honor del Col·legi Mèdic Farmacèutic de Balears. I ell, quan l'eclipsi de 1860 només tenia 8 anys i va estar present en un estudi científic en son pare, un estudi que volia determinar si les corones de l'eclipsi eren del Sol o de la Lluna, i a més va ser testimoni de la primera fotografia feta al món a les importants protuberàncies solars, i a les seves memòries, aquell científic de primer ordre va deixar plasmades les seves reflexions damunt d'això, que crec que a dia d'avui, més d'un segle i mig després, encara ens poden servir per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, a IB3 Ràdio. Deia: el eclipse de sol del año 60, anunciado por los periódicos, esperábase ansiosamente en el pueblo, en el cual muchas personas, protegidos los ojos con cristales ahumados, acudieron a cierta colina próxima, desde la cual esperaban observar cómodamente el sorprendente fenómeno. Mi padre me había explicado la teoría de los eclipses, y yo la había comprendido bastante bien. Quedábame, empero, un resto de desconfianza. ¿No se distraerá la luna de la ruta señalada por el cálculo? ¿Se equivocará la ciencia? ¿La inteligencia humana, que no pudo prever la caída de un rayo en mi escuela? Això del jump a l'escola està explicat en el llibre. Va ser un jump que poc abans d'aquest fet havia mort a un capellà i una professora, i ell va ser testimoni. I diu: ¿será capaz, sin embargo, referit a la ciència, de predecir fenómenos ocurridos más allá de la Tierra a millones de kilómetros? En una palabra, el saber humano, incapaz de explicar muchas cosas próximas, tan íntimas como nuestra vida y nuestro pensamiento, gozará del singular privilegio de comprender y vaticinar lo lejano, aquello que menos puede interesarnos desde el punto de vista de la utilidad material. Para los animales y para las plantas, el eclipse parece constituir un contrasentido, algo así como imprevista equivocación de las fuerzas naturales, como olvidadas de los perennes intereses de la vida. Se comprenderá fácilmente que el eclipse del 60 fuera para mí, tierna inteligencia, luminosa revelación. Caí en la cuenta al fin de que el hombre, desvalido y desarmado, enfrente del incontrastable poder de las fuerzas cósmicas, tiene en la ciencia redentor, heroico y poderoso y universal instrumento de previsión y de dominio. Pero la ciencia, ¿lo sabe todo? ¿Lo puede todo? No, me contestaba mi padre. Son padre también era un gran científico. Cuando los términos se complican y las incógnitas crecen y los símbolos son insustituibles por valores cuantitativos, la mente humana se ofusca y sufre las tristes consecuencias de su ignorancia. El hombre de ciencia que con tan maravillosa precisión ha sabido calcular la fecha y duración de un eclipse no podrá averiguar si este año se perderá o no la cosecha de trigo, o si durante el otoño furiosa tormenta arrasará nuestras vides. En el arduo fenómeno de la vida es, sobre todo, donde la ciencia humana debe confesar humildemente su impotencia. Bé, jo crec que és una bona reflexió, i més si va ser dita per un dels científics més importants del món, i a més, crec que és una reflexió any després encara ben actual, no ho trobeu? Bé, recoman, evidentment, les seves memòries. I bé, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas, d'en Quevedo. Bé, sempre he dit que, referit a les llengües, una de les dedicacions més complicades, al manco des del meu punt de vista, és la de traductor. Saber mantenir l'essència d'un text, dir el mateix, és molt complicat, i més quan és poesia. I hi ha un llibret del Gall Editors, que heu gaudit molt, des del pròleg i el llindar de la mà d'en Josep Maria Llompar fins la darrera fulla. És la versió de, en la nostra llengua, d'algun sonet d'en Quevedo. Ho varen titular Sonets Transcendents i els va traduir en Rafael Bordoy i Pomar. I he triat un que el titula... parla d'eclipsis, i que el titula diu que el seu amor no té part de terrestre, i diu: a sent major el cèrcol d'or ardent del sol, que l'opac globus de la terra, menor que aquest, el que la lluna ferra, les tres cares que mostra diferent. Així la veïm invant, així creixent, així l'ombra d'eclipsis en l'enterra. Els sis planetes no farà la guerra, ni estrella fixa ses ofenses sent. Flama del meu amor que està clavada al zènit alterós del firmament. Ni mimba en ombres ni es veu eclipsada, les tasques de la terra no les sent. La seva nit no basta la sagrada, part allà on la meva fe i té el seient. I bé, parlant d'eclipsi, jo crec que amb aquest títol, evidentment, no podíem acabar amb una altra cançó que no fos aquesta, d'en Joaquín Sabina, Eclipse de Mar. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los cenos sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de velas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz tiritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti.